Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, els parla Albert Sabater. Els mestres i professors de les escoles i instituts públics de tot Catalunya estan cridats a la vaga aquest dijous, una mobilització convocada pels 6 sindicats amb representants del sector que reclamen revertir les retallades que consideren que els van imposar de forma extraordinària. Des de l'anunci de la vaga, els sindicats han negociat amb el departament les reclamacions, que en total sumen 240 milions d'euros d'inversió pel sector aquest 2019 i que consideren que s'haurien d'aprovar amb un decret llei. El govern, però, s'ha mantingut inflexible amb l'argument que sense pressupostos no es podien assumir els canvis proposats per les organitzacions sindicals. La mesura irrenunciable pels sindicats és la reducció d'una hora lectiva i recuperar la jornada anterior al 2010. El govern de Quim Torra i l'Ajuntament de Verges presentaran denúncia contra els militants d'ultradreta que diumenge passat es van enfrontar a veïns de la població. Televisió Costa Brava, Eric Niell.
Bona tarda. Tant el govern de la Generalitat com l'Ajuntament de Verges mostren el seu rebuig a les brigades que arrenquen llaços grocs i estelades al municipi i anuncien que emprendran accions legals. Després de més d'un any en el que aquests grups s'han presentat a Verges fins a 8 vegades, el detonant van ser els aldarulls i enfrontaments que van provocar al poble el passat cap de setmana. El primer en denunciar ha estat el govern Torra. El mateix president de la Generalitat va anunciar aquest dimarts que presentaria una denúncia contra els agressors del darrer diumenge, quan simpatitzants de l'ultradreta espanyolista van despenjar estelades i es van enfrontar diversos vergelitans. Per això van comunicar que al llarg d'aquesta setmana presentarien una denúncia a un jutjat de Girona. Mentrestant, Verges i el seu alcalde, Ignasi Sabater, creuen que cal més contundència contra aquests grupuscles i critiquen que la impunitat amb la que s'ha actuat fins ara ha permès que les visites al poble siguin recurrents. El ple municipal ha decidit per unanimitat presentar-se com a acusació en les causes judicials contra aquests grups.
I Sant Cugat del Vallès es consolida com la ciutat amb les pensions més altes del país. Cugat.cat, Clara Verdagí.
Bona tarda. Sant Cugat és de nou el municipi de més de 20.000 habitants on els pensionistes cobren més, amb una pensió de 1.257 euros, seguits de Tarragona i Barcelona. La primera posició en el rànquing es ve repetint des de 2014. En canvi, les pensions més baixes en aquest tipus de ciutats són a Palafrugell, Lloret de Mar i Sant Feliu de Guíxols, que ronden els 830 euros. Tot plegat en un context en què la pensió contributiva mitjana a Catalunya el 2018 va superar per primera vegada els 1.000 euros i es va situar en els 1.008 euros, un augment anual del 3,7% segons les dades publicades per l'Institut d'Estadística de Catalunya. Principalment les pensions són del règim i del règim especial d'autònoms, tot i que una és 1,5 vegades més elevada que l'altra. Del total de pensions, 1,1 milions van ser de jubilació, que suposa el 65%. Aquestes van seguides de les pensions de viduïtat, d'incapacitat permanent, d'orfandat i a favor de familiars. El nombre de pensions de jubilació ha augmentat un 1,7% respecte a l'any anterior, mentre que la resta s'han mantingut estables.
Amb l'actualitat general i les cròniques arribades des de Verges i també des de Sant Cugat, posem punt i final. Adéu-siau, bona tarda.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Doncs ara mateix la tensió informativa, pel que fa referència a les qüestions relacionades al mar, la focalitzem en aquest vaixell de la companyia naviliera Grimaldi, que aquest matí ha cremat a 15 milles del sud de l'illa de Cabrera, a les Illes Balears. Un vaixell que, en el moment del sinistre, transportava 1.843 vehicles, 1.843 cotxes, i que s'ha incendiat a alta mar quan, de fet, anava... es dirigia cap al port de València, on havia de descarregar aquests cotxes. En el moment del sinistre, 25 tripulants a l'interior del vaixell, un vaixell que ha posat en marxa els sistemes d'emergència per intentar ofegar el foc, que han funcionat de manera efectiva, però que no han estat suficients com per extingir-lo, i que ha obligat a que hi anessin els efectius de salvament marítim a actuar-hi. Hi han anat 3 vaixells i 2 helicòpters. Els 2 helicòpters han evacuat a 15 dels 25 tripulants i els han portat cap a centres hospitalaris per fer-los la revisió pertinent, i els altres 10 s'han quedat ajudant en les tasques de primer control i posterior extinció, que encara no s'ha produït, de l'incendi d'aquest vaixell. No s'ha produït perquè, de fet, a hores d'ara, tot i que està sent remolcat cap a Mallorca, l'incendi segueix actiu, i el que s'està fent és, al marge de portar-lo cap a Port Balear, el que s'està fent és refredar també el que seria el contorn, la carcassa d'aquest vaixell. Un vaixell de 32 metres d'eslora, de 32 metres de mànega, 183 metres d'eslora, de la companyia Grimaldi, construït l'any 1998, i gairebé bessó el que ara fa un parell de mesos cremava el Golf de Biscaia, també de la companyia Grimaldi. Aquest es diu Grande Europa, aquest es deia Grande América, i que també anava, en aquell cas, carregat de vehicles. Una casualitat? Doncs no ho sabem, però en tot cas sí que és veritat que genera dubtes, per no dir sospites, als que som periodistes o als que som observadors. La presidenta balear en funcions, Francina Armengol, ha suspès la seva agenda d'activitats per aquesta mateixa tarda, i de fet, ara fa poca estona, amb una petita roda de premsa improvisada, la delegada del govern espanyol a les Illes Balears, que és la senyora Rosario Sánchez, acompanyada del cap de Capitania Marítima de les Illes Balears, el senyor Josep Escales, atenien els mitjans de comunicació.
Vale, les hemos comunicado para explicarles las actuaciones que se han llevado a cabo desde la declaración del incendio en el buque Gran Europa de la compañía Grimaldi. Desde el primer momento hemos estado en contacto con el Ministerio de Fomento y también con la comunidad autónoma para coordinar las actuaciones y tener todos los medios disponibles. En estos momentos el capitán que está a bordo con parte de la tripulación nos traslada tranquilidad. El secretario de Estado de Fomento y el director general de Marina Mercante vienen para acá para tener la información de primera mano. Y ahora el capitán marítimo, José Escalas, la informació tècnica de
doncs
les actuacions
que tenia. Aquesta era la petita compareixença que feien des de la delegació del govern de les Illes Balears. Com heu escoltat, tot està bé. Les dades tècniques us les hem ofert amb alçada ara en un minut, us les explicava jo mateix. Només una dada més: s'ha activat el pla de risc d'abocament de fuel o abocament de substàncies contaminants al mar. L'ha activat en el govern espanyol, el govern balear, en la previsió de que en el context de l'incendi pugui haver hagut alguna fuita de carburant al mar Mediterrani. En tot cas, serà una qüestió que anirem seguint des del FAR al llarg d'aquesta mateixa tarda. Us saludem a tots. Benvinguts, com esteu? Som els de sempre, en David Valverde, en Joan Bosch i en Sergi Mir, la Judit Castells, en Daniel, l'Ivan Fernández, la Cristina Cantal, la Isabel González i jo mateix. Aquí estarem amb vosaltres fins les 7 en punt de la tarda.
El FAR, el programa mariner de Catalunya.
I en aquest context, i sobretot davant de la previsió d'arribada de pluges a partir de demà al vespre, demà de la tarda vespre al país, és moment de fer un cop d'ull a la previsió del temps i a la situació marítima. D'això se n'ocupen des del Servei Meteorològic de Catalunya la Dolors Ballart. Dolors, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. A hores d'ara, el vent de component est s'imposa bona part del litoral català, sobretot de bufada gregal a la zona de la Costa Brava i entre Llevant i Xaloc a la resta del litoral, en conjunt amb una mar una mica remoguda amb maror i també àrees de forta maror, sobretot a la zona de la Costa Brava i la costa central. Demà el vent girarà a component sud, sobretot bufarà més reforçat a la tarda a l'àrea de la Costa Brava, on encara es mantindrà la maror, i a la resta en conjunt predomini de marejol. Pel que fa, doncs, a l'estat del cel, continuarem parlant de jornades assolellades, però amb alguns intervals de núvols. Avui podrien fer acte de presència a qualsevol punt del litoral i demà sobretot es concentraran a la zona de la Costa Daurada, tot i que esperem també el pas d'alguns intervals de núvols alts i mitjans al llarg de tota la jornada. Pel que fa a les temperatures, avui més baixes al centre del dia en aquest sector i demà esperem que puguin pujar lleugerament. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Doncs aquesta és la previsió del temps per les properes hores. Veurem si finalment es confirma. Esperem que sí, pel bé de tots. I en tot cas, ho anirem seguint.
Connectem amb l'actualitat.
I comencem l'actualitat, el repàs de l'actualitat de la jornada, després de referenciar aquest accident que hi ha hagut a les Illes Balears, explicant que el primer centre de recerca, innovació i transferència de coneixements de Catalunya serà a Tarragona. Daniel Rodríguez.
I s'ubicarà el complex educatiu a l'antiga Universitat Laboral a partir de l'any vinent. L'objectiu serà potenciar la investigació vinculada a la formació professional. Aquest dimecres han presentat el projecte els consellers d'Educació i Treball de la Generalitat, Josep Bargalló i Chakir El Homrani. D'entrada, no es construiran noves instal·lacions, ja que es volen aprofitar les existents al complex, ni tampoc hi haurà una partida pressupostària específica perquè, com comenta Bargalló, el nou centre funcionarà amb personal propi d'ambdós departaments i amb partides dels pressupostos actuals.
El personal que serà, serà personal del Departament d'Educació i personal del Departament de Treball, per tant, és personal que ja és de l'administració de la Generalitat, i per tant, treballarà aquí, i el pressupost de recerca i innovació serà aportat pel Departament d'Educació en els seus projectes de recerca i innovació, per tant, tampoc ampliarem, i evidentment a partir d'aquí el pressupost específic per cada projecte de recerca que es faci, com que ha de ser en base de la col·laboració amb les empreses, serà dotat convenientment cada projecte específic a partir de l'aportació nostra i de l'aportació de les empreses.
El Centre de Recerca, Innovació i Transferència de Coneixement, a més, estarà molt lligat amb l'Institut Pere Martell i l'Institut Calípoles, tots dos al complex educatiu, dos centres de referència més en l'àmbit de la formació professional al Camp de Tarragona.
En matèria d'educació, aquesta que explicava en Daniel és positiva, la que ara ens explicarà la Isabel és no massa positiva, o en tot cas en clau de preocupació, per molts pares, Isabel.
Doncs sí, precisament la que s'està vivint a Barcelona per la falta de places públiques. La FAPAC explica que aquesta setmana estan rebent moltes queixes de famílies que necessiten assessorament perquè s'han quedat sense plaça als centres demanats. Asseguren que no hi ha suficients places públiques per atendre tota la demanda i que s'han de buscar solucions que podrien passar per posar mòduls temporalment. En quant a l'augment de les ràtios, diuen que no ho veuen com una solució factible perquè s'augmentarien les ràtios, però aquestes no anirien acompanyada dels recursos suficients per fer-li front. Des de la Federació informen, això sí, a les famílies avisen que aquelles que han demanat plaça a l'escola pública, un avís que el departament no els pot derivar a una escola concertada. Per la seva banda, les famílies, com dèiem, s'estan organitzant i estan gestant algunes mobilitzacions alhora que demanen accions urgents a l'administració. Perquè ens fem una idea, només al barri de Sant Andreu una cinquantena de famílies estan en aquesta situació. De fet, es reuniran aquest vespre per mirar de trobar solucions i mirar què poden fer al respecte. A més, una de les famílies assegura que després d'haver mirat les llistes que van sortir publicades ahir, no poden entrar a cap de les 6 opcions que havien demanat.
Mare de Déu.
A Sagrada Família també hi ha casos, com per exemple hi ha una vuitantena de famílies mobilitzades que properament anunciaran les seves accions.
I és que, tot i que no és un ensenyament obligatori, és indispensable per les famílies a partir de P3. I, per cert, no deixem les mobilitzacions perquè finalment ho han aconseguit. Els sindicats, els de Mossos d'Esquadra, han pogut reunir-se amb el conseller Buch.
Han aconseguit només reunir-se amb el conseller Buch, perquè ara veurem que no han aconseguit res. Exacte. Després d'haver estat tancats prop de 24 hores a la comissaria de l'Eixample, els sindicats han traslladat la seva protesta al Departament d'Interior amb una nova tancada per tal de forçar una reunió amb el conseller d'Interior, Miquel Buch. Reunió que s'ha acabat produint cap al migdia i en la qual els representants sindicals han demanat que es reprenguin les negociacions laborals. Per la seva banda, el Departament d'Interior ja ha avisat que aquestes negociacions no es reprendran fins que no es constitueixi el nou Consell de la Policia. Un procés que ara mateix està paralitzat després de les eleccions sindicals que hi va haver el passat 10 de març i el resultat de les quals encara no se sap, ja que el sindicat USPAC va interposar denúncia per possibles irregularitats. I en aquest punt ens trobem encallats.
Doncs a veure si finalment treuen l'entrellat i podem començar a incorporar Mossos d'Esquadra, que realment calen per la seguretat del país.
Doncs
gràcies,
sí.
Isabel.
A tu.
Fins ara. Mireu, un cas similar és el que ha denunciat la UGT, en aquest cas a l'Ajuntament de la Policia Local d'Altafulla. L'UGT ha denunciat que hi ha precarietat i que hi ha suposades irregularitats a la contractació dels agents, un fet que l'Ajuntament altafullenc ha desmentit. En tot cas, qui té les dades és l'Ivan Fernández.
De fet, diuen que no han rebut cap queixa formal per part del cos ni tampoc del comitè d'empresa. Recordem que el sindicat UGT va denunciar fa unes setmanes aquesta gestió deficient, diuen, de l'Ajuntament, perquè, d'una banda, els agents no haurien accedit de forma legal al cos policial i, d'una altra, perquè el consistori no els havia format degudament. També van denunciar la manca de personal i de recursos, assegurant que tenien problemes per aconseguir els uniformes o fins i tot que no disposaven de material necessari per poder desenvolupar correctament la seva feina. Ara, com bé deies, l'Ajuntament d'Altafulla ha sortit al pas desmentint aquestes mancances. De fet, asseguren que la ràtio de la policia local és de 4 agents per cada 1.000 habitants, una xifra, diuen, molt per sobre de la mitjana catalana, que situa un agent i mig per cada 1.000 habitants. Des del consistori també han volgut remarcar que tant els uniformes com el material s'actualitzen cada 6 mesos a petició dels agents. De fet, assenyalen que el cos compta amb un dels equipaments més avançats al territori, amb càmeres personals, entre d'altres dispositius.
I encara en clau policial, la policia local de Castelldefels ha volgut transmetre un missatge de tranquil·litat davant dels comentaris a les xarxes socials sobre un suposat intent de segrest.
I és que fa justament una setmana els Mossos d'Esquadra i les policies locals de gairebé tota l'àrea metropolitana de Barcelona van desenvolupar un macrodispositiu orientat a la prevenció de robatoris en domicilis. L'operatiu, que tenia l'objectiu de millorar la seguretat i també la coordinació entre policies, va provocar la confusió d'alguns ciutadans que van pensar que aquell dispositiu s'havia desplegat per un possible intent de segrest d'una menor al barri de Montmar, a Castelldefels. Doncs els rumors no han trigat a fer-se virals a les xarxes i davant dels comentaris públics aquesta setmana, la policia local ha volgut sortir al pas i transmetre un missatge de tranquil·litat. Des de la policia han explicat que aquests fets, aquest intent de segrest, no ha estat denunciat i que, tot i això, han dut a terme una investigació en la qual no han obtingut cap indici delictiu.
I anem a l'Empordà perquè la Fiscalia demana 6 anys de presó per l'acusat d'abusar d'una nena de 4 anys en un casal d'estiu de l'Empordà, Cristina.
El fiscal l'acusa d'un delicte continuat d'abús sexual amb agreujant d'abús de confiança i sosté que el treballava als casals d'estiu de Torroella de Montgrí, que l'ella de Palafrugell va establir una relació d'amistat molt estreta amb els pares de la nena per aconseguir passar estona sola amb la víctima. Els fets es remunten entre els mesos de juny i juliol del 2015, quan el director d'aquests dos casals d'estiu de l'Empordà va abusar presumptament d'aquesta nena de 4 anys. El cas s'havia de jutjar aquest matí a l'Audiència de Girona, però finalment s'ha suspès. El tribunal tornarà a enviar la causa a instrucció perquè es tramiti com a sumari, perquè la família de la víctima acusa el processat d'agressió sexual. La defensa, per la seva banda, demana l'absolució.
I marxem cap a les Terres de l'Ebre perquè Unió de Pagesos celebra l'inici de la licitació de les obres del Xerta Sénia com una oportunitat per al territori i per al futur de les explotacions. Judit Castells.
El sindicat celebra que finalment el Departament d'Agricultura s'hagi replantejat el projecte de regadiu del Xerta Sénia i hagi decidit tirar endavant el regadiu a les zones en les quals hi ha una demanda dels regants. La licitació del contracte de serveis per a la redacció del projecte del Xerta Sénia s'ha realitzat per a l'adequació de les obres dels trams 2 i 3 del canal i xarxa de reg de les zones 2 i 3, que formen part dels sectors 3, 4, 5 i 6 i abasten parcel·les dels municipis de Santa Bàrbara a la Galera i Mas de Barberans al Montsià i Roquetes al Baix Ebre. Per a Unió de Pagesos, la transformació en regadiu ha de permetre mantenir la pagesia al territori per fer realitat l'equilibri territorial, així com l'activitat agrària per la seva funció productiva, però també per la seva funció ambiental, i desenvolupar una indústria agroalimentària que ajudi a posar en relleu els productes agraris.
Segueix la llum del far. Professions.
Doncs seguim connectats amb la Judit Castells perquè avui és l'encarregada d'apropar-nos una professió relacionada amb el mar. Judit.
Doncs la professió que coneixerem avui, Cano, és la de camàlic i ho farem de la mà d'Àngel Pasqual, historiador i tècnic al Museu de la Mar de l'Ebre de Sant Carles de la Ràpita. Bona tarda, Àngel, i benvingut.
Hola, Judit, bona tarda.
A veure, primer de tot, Àngel, ens has d'explicar què és un camàlic.
Un camàlic era una persona que se llogava sempre per aportar coses de pes. Seria una mica els avantpassats dels estibadors portuaris actuals.
I en què consistia la seva jornada laboral? Totes les persones que s'hi dediquen en aquest ofici estaven treballant les 8 hores del dia?
Era una jornada dura. Hem de dir que treballaven entre 8 i 9 hores diàries. Imagina't, carregant pes 9 hores. Normalment ells treballaven carregant pesos i dues persones ajudaven a carregar el pes, mentre que quan arribaven al seu destí, una persona els ajudava a descarregar. Era una feina dura, però també era una feina ràpida, perquè anaven sempre en fila, un darrere l'altre, i era una feina que si un caïa, un li caïa un sac o li caïa una pedra o el que sigui, dificultava la feina a la resta de companys. Els mateixos es distribuïen quan arribaven els pesos, formant, per exemple, escaletes amb les pedres o amb els sacs, per poder amontonar bé tot el que era els pesos. Sempre portaven pesos al mateix muscle. És a dir, el que portava sempre el sac o el pes a l'espatlla dreta, tota la seva vida el portava a la dreta, mai canviaven. Molts, per aquests motius, molts ho deixaven als 2 anys, però n'hi havia de més valents que van treballar durant més de 20 anys.
Déu-n'hi-do, i al carregar-ho sempre al mateix costat, ho devien tenir fatal, no, l'esquena?
Sí, sí, sí. La conseqüència d'aquest ofici era problemes de salut, perquè era una feina molt feixuga, molt dura, i provocava, per exemple, desviacions de columna, aixafament de vèrtebres, enfonsament de costelles, problemes a les cames per aguantar el pes, inclús senyals, nafres al coll.
Tots aquests pesos els carregaven als barcos o on?
Bueno, hem de dir que camàlics és una tipologia del que diríem els antics estibadors portuaris. Segons on treballaven o segons la seva situació hi havia diversos estibadors. Tenim també, per exemple, els bastaixos, que eren encarregats de portar pedres des de les pedreres fins als seus llocs de destí. Ells utilitzaven capçanes, cordes o barres per portar-ho, i aquí tenim els bastaixos de corda, de capçana o de barra. Bon. També tenim els massips, que aquests eren d'origen esclau. Aquests eren els manquípia, en llatí. Una vegada alliberats, eren els emanquípia, i aquí és l'origen de la nostra paraula emancipar. També coneixereu gent que de cognom es diu massip, també és l'origen del seu cognom. I finalment tenim els camàlics, que eren els encarregats de portar les mercaderies dels vaixells als mercats.
Quin tipus de mercaderies se transportaven?
Es distribuïen sempre moltes tipologies, des de car, peix, etc., moltíssimes mercaderies. I sobretot a la zona de les Terres de l'Ebre han sigut importants per al cultiu de l'arròs i el transport d'arròs.
Exactament, o sigui, aquí al Delta de l'Ebre, que som pioners en producció de l'arròs, se transportava als barcos, llavors s'internacionalitzava, com si diguéssim, o es portaven a altres llocs de l'estat espanyol?
Sí, és una mica com tu dius. Aquí la força dels camàlics vindrà arran del segle XIX, quan començarà tot el que és el cultiu de l'arròs al Delta, i serà necessària molta mà d'obra per transportar els sacs. Hem de dir que els propis camàlics no sols carregaven els sacs, sinó que els cosien els sacs per transportar-los als molins d'Amposta o els portaven a barcasses arrosseres del riu que anaven riu amunt fins als molins de Tortosa. També n'hi havia que carregaven barcasses que anaven riu avall cap a la desembocadura fins a carregar de les barcasses arrosseres a barques de cabotatge per exportar tot el que era la producció de l'arròs. La seva campanya durava els 2 mesos de l'estiu i hi havia gent que no l'acabava per la duresa de les condicions. També hem de dir que cobraven estall, el que diem al Delta com estall, cobraven per sac transportat, no cobraven per jornada o per hora, com coneixem avui dia. Llavors això implicava que tenien que anar molt ràpid i portar el màxim de sacs possible. També a aquesta gent el que li passava és que, a part de totes les dolències que hem dit anteriorment, el pols de l'arròs els provocaven molts de problemes respiratoris, problemes cardíacs, pulmonies, bronquitis, etc. A part de la coixó, que si tu que ets d'aquí del Delta també saps que la coixó de l'arròs és molt dolenta, llavors tenia moltíssims problemes d'aquesta mena.
comentaves que hi havia gent que només aguantava 2 anys, que n'hi havia d'altres que en canvi n'aguantaven fins i tot 20 anys treballant en aquesta professió. Les edats de les persones que s'hi dedicaven eren persones joves, persones grans?
Solien ser persones joves per la duresa de la feina, però va haver gent que sí que va treballar fins entrada a una bona edat. Hem de dir que carregaven entre sacs d'entre 75 i 100 quilos de pes. Entre el poble eren una mica els herois, eren els més forts del poble i els que tenien més destresa i més força. Llavors, normalment era la gent més forçuda, els homes més forçuts del poble.
Tota l'estona parles d'homes, és a dir, era un ofici que el 100% s'hi dedicaven homes, no especialment?
Sí, igual manera que hem parlat a vegades d'oficis que sí que s'implicaven dones, per la duresa física normalment estava destinat únicament a homes.
Va ser una professió molt, molt popular aquí al Delta de l'Ebre.
Sí, més o menys l'ofici de camàlic al Delta dura uns 100 anys, des de finals del segle XIX fins a finals del segle XX. Ja quan entrem als anys 70, tot el que implica la mecanització del camp farà que quan apareguin els primers tractors, les primeres cintes transportadores, la feina de camàlic es vegi superada per la maquinària. Llavors la seva mà d'obra a poc anirà canviant d'ofici i anirà desapareixent a finals dels anys 70.
És a dir, actualment se pot considerar una professió totalment del passat.
Totalment extingida. És una professió totalment extingida. Sí que és veritat que hi ha camàlics que encara viuen. Per exemple, el Museu de les Terres de l'Ebre el 2014 va fer una exposició per a ells i van haver camàlics que van parlar i van explicar les seves vivències, però com a ofici està totalment extingit.
D'acord, doncs Àngel Pasqual, historiador i tècnic al Museu de la Mar de l'Ebre de la Ràpita, moltíssimes gràcies per haver-nos explicat i fer-nos descobrir aquesta professió dels camàlics i fins aviat.
Gràcies a vosaltres, adeu.
Els camàlics, gràcies Judit, gràcies també al convidat. De fet, el Museu de les Terres de l'Ebre, molt recomanable. Si aneu cap al sud del país, no podeu deixar de visitar-lo.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Compromís amb l'escala. Víctor Puga.
Candidatura de Progrés.
Millorarem els equipaments escolars i potenciarem la nova biblioteca acostant-la als centres per fer del nou equipament un espai educatiu més.
Rehabilitarem Carmeset per fer una biblioteca moderna i un auditori en 300 localitats.
Volem ser una població més pròspera, més cohesionada. Una població que té projecte i és capaç de generar amplis consensos. Una bona gestió econòmica ens permetrà fer possible el projecte, fer-lo creïble. Dóna'ns el teu suport. Vota la nostra candidatura. Vota Candidatura de Progrés. Víctor Puga.
Hola, l'Escala. Aquest missatge dura 30 segons. En 30 segons explicarem 4 punts bàsics del que nosaltres, l'Escala, farem pel poble si el dia 26 ens escolliu per governar. Baixarem un 20% els impostos municipals, millorant l'economia i creant treball. Convocarem plens extraordinaris amb participació ciutadana. Aparcaments, urbanisme, mobilitat, buscarem solucions. Millorarà la seguretat, policia, menys delictes i menys multes d'aparcament. En 30 segons només us podem explicar això. Vota nosaltres l'escala. Vota Joan Bellusera. I en 4 anys farem això i molt més.
Benvolguts escalencs i escalenques. Soc en Robert Bosch i, com sabeu, presento la meva candidatura a l'alcaldia de l'Escala amb Junts per Catalunya. Ho faig conscient que l'Escala necessita un projecte ambiciós d'atenció i serveis a la gent gran. Un projecte d'oportunitats pels joves i d'habitatge accessible. Un nucli antic dinàmic amb circulació oberta. Un projecte educatiu més ampli i una política urbanística respectuosa amb l'entorn. I aquest projecte l'impulsem amb un equip d'empresaris i treballadors al vostre servei. I en el moment històric que vivim, necessitem un govern compromès amb la defensa dels interessos del país. És per això que us demano el recolzament a Junts per Catalunya, a l'Escala i al president Puigdemont a Europa. Aquest 26 de maig, fem poble i fem país amb Junts per Catalunya. El futur és avui.
Diumenge 19 de maig a l'Auditori Teatre Espaiter de Torroella de Montgrí, El flautista de Hamelin. El flautista de Hamelin, una posada en escena divertida i distesa. Un musical per a tots els públics. Diumenge 19 de maig a les 7 de la tarda a l'Auditori Teatre Espaiter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espaiter. Oficina de Turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Un pas i un nou paisatge. Un pas i neu i un altre
pas sobre un nou decorat, comença un nou viatge. I por i sol i fet i son.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Els principals experts de contaminants marins de la Unió Europea avaluen a dia d'avui la tipologia i la quantitat de contaminants que hi ha d'haver a les aigües dels 8 mars que hi ha dins de la Unió Europea per saber quines mesures s'han de prendre per lluitar contra la contaminació en un futur. És una trobada que s'està fent aquests dies a l'Institut Espanyol d'Oceanografia, amb seu a Vigo. Important el que puguin determinar en aquesta trobada, perquè del que ells concloguin en sortiran les polítiques europees de cara al 2020 i als anys posteriors. En volem parlar, i per això saludem a Victoria Tornero, que es científica del Comité de Organización de este Encuentro. Victoria, buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Importante cita la que estáis viviendo aquí en el Instituto Español de Oceanografía en Vigo, sobre todo porque, por lo que entendemos, uno de los objetivos es saber qué se debe buscar y en qué cantidad se debe encontrar en un mar para determinar el grado de contaminación, ¿no?
Sí, nos hemos reunido un grupo de expertos en contaminación marina. Ha venido gente de casi todos los países miembros de la Unión Europea, porque somos el grupo de referencia que intentamos evaluar el estado ambiental de los mares europeos, siempre de acuerdo con una directiva europea, que es la Estrategia Marina, cuyo objetivo es hallar el buen estado ambiental de los mares para el año 2020. Y somos pues la gente que estamos encargadas de encontrar los criterios que hay que hacer de evaluación, los niveles, etcétera.
Claro, esto es importante porque en función de qué criterios se utilicen y qué niveles se establezcan, sacaremos las conclusiones. Es decir, llegaremos a la conclusión de que estamos en un muy buen momento o en un muy mal momento. Y todo esto, de alguna manera, se decidirá en base a lo que ustedes concreten durante estos días.
Bueno, muchos de esos criterios están ya decididos. Uh-huh. De otra manera sería imposible tener los resultados ya en tan corto periodo de tiempo. De hecho, esta directiva empezó en el 2008 y en el año 2012 se realizó el primer estudio del estado ambiental de todos los mares, en base especialmente de los criterios de evaluación que existían dentro de otra directiva europea, que es la Estrategia Marco del Agua. Entonces, a partir del resultado del 2000, esta network, esta red de expertos se estableció para intentar hacer todos los estudios y todas las evaluaciones de la manera más coordinada posible en toda Europa. Y sí que las discusiones son esenciales porque es cierto que este año los países están estableciendo el segundo estudio del estado del ambiente. ¿Mm? y con esos datos es cuando se va a producir, la Comisión Europea producirá su report, su final informe sobre el estado ambiental de nuestros mares.
¿De dónde partimos? ¿Partimos de buenos parámetros o partimos de malas sensaciones?
A ver, yo creo que se ha avanzado muchísimo, que esta directiva marina es una oportunidad única que no existe en ninguna otra parte del mundo, lo cual ya es algo a su favor. Es la primera vez que un número tan grande de países se pone de acuerdo para medir el estado de nuestros mares. Nosotros en particular nos concentramos en el estudio de la contaminación química aquí, pero esta directiva incluye otros muchos parámetros como la basura marina, la eutroficación, las especies invasoras, etcétera. Y es la primera vez que se está haciendo, los países están respondiendo, es cierto que es una directiva, pero igualmente, y hay mucha gente implicada, en este aspecto es muy positiva. Desde el punto de vista de resultados, se puede decir que hay un poquito de todo. Ha habido mejoras en muchos de los contaminantes que se analizan.
Sí.
Hay otros que continúan siendo un problema, pero se trabaja en las medidas necesarias para saber de dónde viene este problema y qué hay que hacer para solucionarlo. Es otro de las de los requerimientos de la directiva marina. Y por otro lado, una cosa que también es muy positiva es que estamos identificando, ¿sabes?, el contaminantes químicos en el ambiente puede haber 100.000 y es muy difícil tener una manera de evaluar exactamente todo lo que está pasando. Y en este grupo especialmente y con la ayuda también de investigadores en muchos campos en toda Europa y en todo el mundo, la mejor manera de establecer, de realmente ser capaces de entender lo que está ocurriendo en el medio marino y cómo afecta a las especies, al medio ambiente en general.
Por lo que hace referencia específicamente a la contaminación química, a priori, desde la ciudadanía vemos que la implementación, la construcción de depuradoras debe haber mejorado este tipo de contaminación, ¿no? Estas aportaciones químicas presentes todavía en el medio marino.
Sí, eso por supuesto. Casi todo prácticamente lo que llega al mar viene de fuentes terrestres a través de los ríos, aunque hay otros aportes como pueden ser atmosféricos o fuentes de contaminación que estén en el mar, como puede ser una plataforma petrolífera, etcétera. Pero sí, claro que sí, todo la mejora en los tratamientos de aguas residuales es fundamental y bueno, hay muchos estudios que evalúan las contaminantes antes de entrar en la planta y después, y la reducción es obvia.
De hecho, hay 8 mares, ¿no? Según se describe en Europa, en 12 países, 8 mares, y supongo que cada mar con una realidad diferente, con una problemática diferenciada.
Sí, eso, bueno, nosotros agrupamos más que por mares, por regiones marinas, hay que se llaman las convenciones regionales marinas en Europa, una estaría en el Atlántico Norte, otra es el Báltico, otra es el Mar Negro y otra sería el Mediterráneo. Obviamente dentro de cada una de esas regiones hay particularidades y uno de los motivos fundamentales que nos estamos reuniendo aquí es entender cuáles son las particularidades y entender qué debemos hacer para tener las evaluaciones de la manera posible que sean más comparables los datos de lo que está ocurriendo. Obviamente los contaminantes que son relevantes en una región pueden no serlo en la otra, o si es una fuente muy local de contaminación a lo mejor ni siquiera afecta a toda la región marina, pero sí, todos esos parámetros se tienen en cuenta para hacer los estudios.
A partir de estos estudios, evidentemente la Comisión Europea elaborará unas medidas que serán de obligado cumplimiento por todos los países miembros, es decir que posiblemente dependa en gran parte de lo que ustedes están haciendo el futuro de las medidas medioambientales que desde Europa en relación al mar se nos vayan dictando.
Bueno, en particular la directiva establece que cada país miembro, hay un ciclo, la directiva tiene un ciclo de 6 años. Primero se hace una evaluación del estado ambiental, después se ponen en marcha los programas de monitoreo, después se establecen los programas de medidas. Eso es cada país tiene que entender dónde tiene sus problemas y las medidas que va a tomar para reducir esos problemas. Pero obviamente, con esta información, si hay alguna razón para alarmar o de alguna manera establecer algo más a la Unión Europea o algo que tenga que ser considerado, desde luego todo lo que venga de esta directiva será tenido en cuenta y es posible que luego haya que ir más allá de estas medidas particulares de cada país, pero eso dependerá de los resultados que se produzcan.
Victoria, me ha tranquilizado, lo digo porque a menudo cuando hablamos de contaminación y hablamos de mares y hablamos de océanos, las cosas no cambian, pero tenemos siempre malas noticias, ¿no? Siempre tenemos un disgusto. Tú abres el periódico o ves la televisión, escuchas la radio y cuando hablan de este tipo de noticias siempre es en clave negativo. Y me ha dado la sensación de que, evidentemente, seguramente dentro de la gravedad hay un cierto optimismo de cómo se están mejorando, ¿no?, las cuestiones, cómo estamos reduciendo el impacto de las sociedades, de los ciudadanos sobre el medio marino.
Sí, bueno, obviamente no me atrevería a decir que la situación es ideal, perfecta. No es así, existen problemas y existen fuentes de contaminación, existen sustancias que no sabemos en los efectos que producen, ni las concentraciones en las que se encuentran, ni realmente si las especies están afectadas o no. O sea, todavía hay muchísimo en lo que trabajar. Pero sí que lo que decía antes, el mensaje es muy positivo desde el punto de vista de este interés por parte de todos los Estados miembros de hacer algo al respecto.
Por tanto, la predisposición es positiva. También hay que tener en cuenta que en los próximos meses entrarán medidas que serán fundamentales, ¿no? Por ejemplo, el cambio de combustible en los barcos de carga, ¿no? Pues probablemente se significará una mejora en la calidad del agua.
Sí, eso seguro. Sí, ha habido, siempre que ha habido alguna prohibición, empezando por la prohibición del plomo en la gasolina, los niveles de concentración de plomo en el medio marino se reducen drásticamente. O sea, que seguramente sea un efecto que se verá después de esa prohibición que usted comenta.
Pues, Victoria, les dejo seguir trabajando, interesados desde aquí, desde el FAR, desde Cataluña, a todo lo que ustedes pongan en común, a todas las decisiones que tomen y que implementen, y a partir de aquí dejamos la vía de comunicación abierta para poder seguir informando y tomando conciencia de cómo debemos mejorar el medio ambiente desde la investigación, desde las instituciones, pero también desde la ciudadanía.
Muy bien. Pues muchas gracias también por el interés en el medio ambiente, que esto siempre es importante. La opinión pública siempre ayuda mucho para también mejorar las cosas y tener siempre los medios para seguir estudiando.
Pues cuente con ellos. Gracias, Victoria. Un abrazo.
Bien, muchas gracias.
Hasta luego.
El destacat de la jornada.
Doncs el govern de la Generalitat ha fet una declaració oficial d'emergència climàtica seguint una miqueta les peticions de moviments com Extinció Rebel·lió o Fridays for Future. Una declaració que, tot i que ha estat ben rebuda, ha estat rebuda també amb una certa desconfiança per part d'algun d'aquests moviments. És el cas del que expressaven a través d'un comunicat la plataforma Extinció o Rebel·lió. Parlem amb en Jaume Osete, que és membre d'aquest moviment. Jaume, molt bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda, què tal?
Interessat perquè vosaltres feu no només una lectura, sinó també una anàlisi d'aquesta declaració i, vaja, pel que tots ho entenguem, creiem o teniu por que sigui més una declaració cosmètica que real.
Sí, ara, primer de tot, un aclariment. O sigui, el nom original del moviment és en anglès Extinction Rebellion. Mm. Nosaltres el que he fet és traduir-lo. Aleshores, l'ordre és rebel·lió o extinció.
Sí, sí, és.
Això, al revés, sí. Perdona. Això és el que em fas. Clar, nosaltres donem la benvinguda a aquesta declaració. O sigui, és una cosa que hem demandat i que és un dels punts que a nivell de moviment internacional, i no només nosaltres, no? Moltes altres organitzacions estàvem demanant, aleshores donem la benvinguda a aquesta declaració, però clar, sobretot pel to, per la manera i pel text en si, ens dona la impressió que és absolutament insuficient. O sigui, per dir-te un exemple, una idea, no? Si avui aquesta notícia no surt a la portada de cap diari, vol dir que això realment no es pot considerar una declaració d'emergència, perquè, no sé, segons el nostre punt de vista, no?
Clar.
Fixa't una mica la valoració així de forma resumida.
I després, bueno, llegeixo amb atenció algunes qüestions, unes de terminològiques, que ara si voleu us explicaré, però hi ha unes altres de pràctiques, és a dir, tu no pots dir que, bueno, hem de canviar les polítiques, hem de canviar-ho tot, perquè si no ens extingirem, i seguir promovent grans vies de comunicació en forma d'autopistes o en forma de carreteres. És a dir, el que d'alguna manera denuncieu és la manca de coherència, no? En aquest sentit.
Sí, sí, total. Clar, el primer punt, o sigui, nosaltres tenim tres punts, no?, com a moviment internacional. El primer és que es digui la veritat, no?, que els governs i els mitjans de comunicació diguin la veritat a la població sobre la gravetat, l'essència del problema i una mica com afrontar això, no? El segon és que s'actuï de forma ràpida i contundent, no?, tal com demana el científic, i el tercer és que es faci de manera democràtica amb unes assemblees ciutadanes que impulsin i supervisin aquest procés i comptant sobretot sempre que les mesures es preguin amb justícia social i tenim sempre molt en compte la gent més vulnerable, no? A partir d'aquí, aquest primer punt de dir la veritat, clar, creiem que encara no hi som en aquest punt, sí, perquè creiem que a la societat se li ha de transmetre molt clarament que hem de canviar de forma radical tot. O sigui, és que ens ho diuen els científics, que hem de canviar tot el model de tot, de transport, d'energia, de consum industrial, d'agricultura, perquè si no ho canviem tot, estem condemnats. I ho estem veient cada dia, i només cal llegir notícies o informes que ens parlen de la degradació, si no només del tema climàtic, que òbviament, sinó de la degradació que estem provocant a casa, no? O sigui, al nostre planeta, que és la nostra llar, no? Aquest missatge ha de ser claríssim, sobretot en els països, entre cometes, rics, en el qual hem de canviar, o sigui, hem d'haver-hi una sèrie de canvis, no només econòmics, sinó culturals i polítics, que si no els... que evidentment és complicat, perquè sobretot canvis culturals costen, no? S'ha de deixar aprendre moltes coses, i com la cultura aquesta d'utilitzar i llançar, no? Per sí. Posar un petit exemple. S'han de canviar moltes coses, però de forma molt ràpida i de forma molt contundent. El missatge ha de ser claríssim i diàfan. I trobem que el missatge que es va transmetre ahir no ho va ser, no ho va ser, en absolut no ho va ser, amb la contundència necessària, i que a part segurament té un component aquí de... electoralisme, pel moment en què estem, que també ens sembla una mica, bueno, sospitós, no? O sigui, donem la benvinguda, però som bastant crítics amb com ha anat.
A mi m'apassiona la lectura que feu de com es tira endavant aquesta declaració, i és cert, utilitzen mots com, per exemple, adoptar, incrementar, prioritzar, identificar, assumir, declarar, elaborar, però després no hi ha cap concreció, no hi ha cap data, no hi ha cap dada que ens porti a pensar que més enllà d'incrementar, adoptar, hi hagi una voluntat real. I vosaltres dieu, bé, és que cap d'aquests termes va lligat al concepte emergència real, no? Emergència, que és un terme que suposa i clar, que d'alguna manera clar, ens obliga a utilitzar i a ser més diligents, no? A ser més clars i més taxatius en la nostra decisió.
Clar, això és el que hem dit en el comunicat, que és com en moltes altres ocasions s'està buidant de contingut una paraula. I emergència vol dir emergència, no vol dir ens preocupa, vol dir és una emergència. I emergència vol dir acció contundent i immediata. Només cal mirar un diccionari, no? A partir d'aquí és el que diem. I una de les frases que diu al principi de la declaració, el text que van aprovar, no? És tenim un full de ruta, però som conscients que hem de fer més. Clar, entendràs que dir això no implica un gran canvi.
No.
Implica sí. Com ja estàvem fent coses i volem fer alguna més. Bueno, doncs no és aquesta la situació. Saps? Podem donar un cert vot de confiança perquè potser la declaració l'han fet en poc temps i no l'hem tingut temps de treballar o de veure realment com ho van enfocar i si es necessita potser algun temps doncs mira, donem un vot de confiança que tant temps de concretar més aquestes mesures, però estarem molt a l'aguait, estarem molt a sobre a veure realment en què es concreta això i quines mesures ens plantegem i a partir d'aquí doncs, continuarem de la pressió i el diàleg, evidentment. Pot haver-hi molt de diàleg i estès a tota la societat civil, no? Tal com diem en el nostre punt tercer, que és un punt molt important, doncs per veure com a societat, com afrontem això.
Doncs, Jaume, us acompanyarem en aquesta observació i, evidentment, estarem sempre atents i a punt de poder-ho denunciar. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
D'acord. Moltes gràcies a vosaltres.
A reveure, molt bona tarda. I per cert, que parlàvem de situació d'emergència. Un simulacre d'emergència és el que s'ha fet aquest matí, precisament en terres del port de l'Ametlla de Mar. De fet, se'n fan sovint de simulacres d'emergència. Volem aturar-nos en aquest tipus d'exercicis i en explicar la utilitat i la valoració que cal fer-ne i la importància que tenen en el funcionament de les instal·lacions portuàries. Per això saludem el gerent de ports de la Generalitat, el senyor Joan Pere Gómez. Senyor Gómez, bona tarda i benvingut.
Molt bona tarda.
Aquest matí s'ha fet aquest simulacre del qual ara en fèiem referència al port de l'Ametlla de Mar. Evidentment, el primer és saber quina valoració en feu, com ha anat d'aquest simulacre.
Estem molt contents, perquè en definitiva són aquelles coses que pot semblar a vegades que és una miqueta peliculero, però no és gens, perquè quan hi ha una emergència, si no és gràcies a aquestes simulacions que es fan, és la millor manera de veure quines són aquelles coses que es poden millorar. Potser a vegades el paper aguanta tot, ho pot ser no tot perfectament establert, fins que no tens una emergència vital, no pots saber realment com és la coordinació de totes les coses de seguretat, les ambulàncies, les alçades de les embarcacions, com està la barca, com has de traure, com està un ferit, un inconvenient que no sobre el paper no està previst, però en realitat sense aquest inconvenient, i això que ens fa és això, no? Avançar-nos, perquè si mai, que Déu no vulgui, pot haver una emergència real, realment ja sabem com actuar amb la màxima seguretat possible, per tant, el que fem és que som molt més eficients quan que acostumen a ser-ho.
De fet, és molt important això, això que el que apuntava, i penso que no tothom en té realment la consciència. És a dir, d'alguna manera, sistematitzar les reaccions, automatitzar els mecanismes, és bàsic a l'hora d'afrontar una situació d'emergència. I és el que sovint es fa amb aquests simulacres, no? Més que posar a prova la gent, el que es tracta és d'això, d'automatitzar les respostes, perquè en el moment del caos, quan tothom pugui sentir-se d'alguna manera desorientat i fins i tot sobrepassat per les circumstàncies que l'envolten, les reaccions siguin les adequades, no?
Sí, sí, evidentment. Això estem parlant de protecció civil. Després participen els bombers de la Generalitat, participen els Mossos d'Esquadra, la policia local, el nostre guardamoll. En definitiva, participen tots els agents que tenen una responsabilitat directa. Jo tenia un exemple real del que avui ens ha passat, no? Doncs clar, tu estàs acostumat a fer un simulacre d'aquest, un pla d'autoprotecció. Per exemple, ara l'últim que vam fer, el vam fer el 30 d'abril al Port d'Arenys, es feia amb una simulació també amb un incendi, amb una embarcació que estava amarrada en la drassana mentre l'estava reparant. O, per exemple, també vam fer el 20 de maig al Port de Llançaix a fer un simulacre amb un incendi amb una embarcació d'esbarge de l'oceà esportiva, el 23 de maig a donar la lluita amb un incendi també amb un vaixell mercant. Si pot semblar de contenir un incendi amb un vaixell mercant o amb un vaixell d'esbarge, doncs ja ho sabem, tot no clar total. Avui resulta que el cas de fer és agafar un ferit d'una barca de la família, però fer les barques de la família no són del mateix, no són igual de grans que una barca de pesca o una barca d'esbarge normal. I quan trobo aquest ferit, com un dia passat, costa més el ferit d'una barca d'una caminera perquè són més grans i, per tant, és diferent l'embarcació, costa més que no trobo d'un vaixell d'esbarge, per dir alguna cosa. Però, clar, això ja s'ha fet, que ara ja sabem els de la Creu Roja, en aquest cas els del servei d'emergència municipal, i com han d'actuar per atraure aquest ferit amb la màxima qualitat possible. Per això crec que ho fa. Només ho pot saber-ho quan passa aquesta simulació i et dones compte que no la mateixa cal un ferit d'una barca de tornera que d'una barca de marge.
Clar. També cal tenir present que més enllà del dia i del moment concret del simulacre, es fa una valoració posterior, és a dir, els responsables de cada cos i de cada àmbit que hi participa fan una valoració de com ha anat això, i per tant aquí és on s'evidencien les possibles mancances o les possibles millores.
Sí, sí, evidentment, com dius tu, sobretot el que fem és al final de tot definim els canals de comunicació durant l'emergència, informem els usuaris del port i això és molt important per nosaltres, perquè al final hi ha una reunió de coordinació a la qual ens importa quines són aquelles coses que podem millorar. I per tant, el que fa és això, no? Fa que des de l'àmbit de la seguretat, una vegada més, tots els ports de Catalunya són vanguardistes en tot el tema de seguretat i estem molt contents per com funcionem això, que ens ha dit també com es fa per l'altra manera.
Clar, és molt curiós també, i ara ho posava vostè de relleu, la casuística, on pensa, bueno, un incendi amb una embarcació és un incendi amb una embarcació, no? Doncs no, a cada port aquest incendi és diferent i té un temps de reacció diferent en funció de les distàncies i en funció de les ubicacions, i evidentment té unes casuístiques diferents, ja no només en funció del port, sinó en funció de la pròpia embarcació, de la pròpia nau.
I tal com t'he dit, aquestes coses només es poden veure quan tu fas aquesta simulació. Però aquesta simulació és la que et dona les garanties, et dona també l'expertesa de saber quines són aquelles coses que realment tu pots trobar en un cas real. Sí que un cas real, podrà dir algú que no és el mateix mai, no és el mateix mai igual que una simulació, però sí que s'aproxima molt, i per tant el que ens fa és ser molt més eficient a l'hora d'un possible accident o un possible incendi. Mm.
Doncs des d'aquí només cal posar en relleu i de fet donar, posar amb importància, en valor, aquesta feina que es fa des de Ports de la Generalitat i que fan conjuntament amb bombers, amb proteccions civils, amb policies locals, amb Mossos d'Esquadra, amb Salvaments Marítims, amb Creu Roja i amb diferents entitats i empreses que hi participen amb diferents, a cada un dels ports, i expressar-ho, no? Explicar-ho perquè la ciutadania en sigui coneixedora i sigui conscient de la feina que es fa també en matèria de seguretat des de l'autoritat portuària. Que vagi molt bé, gerent Joan Pere Gómez, moltíssimes gràcies, enhorabona, i en tot cas estarem atents i anirem informant de com es vagin fent aquests simulacres.
Pues moltes gràcies a l'altres, i també comentar des d'aquí que havíem fet simulacions en molts tipus de situacions, però encara no havíem fet mai amb una embarcació de polímers, i per tant diríem que som capaços no només de ser eficients, sinó també de mirar totes les possibilitats que hi ha. I estem molt contents que avui aquesta simulació al Port de la Mitja de Mar hagi anat també.
Doncs,
des d'aquí permetem felicitar a tots els cossos que han participat, des del Bombers de la Vital, els Mossos d'Esquadra, la policia local, l'ambulància, vull dir, vull dir que realment estem molt contents de la professionalitat dels cossos d'un bon dia per servir als ciutadans.
Ens afegim en aquesta felicitació. Veritablement tenim uns cossos de seguretat que són exemplars en aquest sentit. Gerent, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres per tocar-me.
A veure. Doncs aquesta rigorositat que fem referència a l'hora de participar i de formar part d'aquest tipus de simulacres d'emergència ja no només l'haurien de tenir en simulacres portuaris, sinó en general els simulacres que haguem de fer al llarg de la nostra vida, la feina, l'escola, el gimnàs, el lloc on treballem. I em sembla que moltes vegades ens ho prenem més en broma que una altra cosa. La 5.
Segueix la llum del far. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Compromís amb l'escala. Víctor Puga.
Candidatura de Progrés.
Potenciarem el turisme esportiu a través de la promoció de l'escala com a destinació.
El recolzament a l'esport base serà una de les nostres prioritats.
Tenim una població dinàmica que cal seguir potenciant en l'àmbit educatiu, cultural, turístic, urbanístic i esportiu. Sempre tenint en compte que les persones han d'ocupar l'espai central del nostre projecte. Dóna'ns el teu suport. Vota la nostra candidatura. Vota Candidatura de Progrés. Víctor Puga.
Per una cultura de tots i per a tothom.
Tara, mama, mi A i mi A, mi cap l'escala.
Per una gestió 100% pública en cap l'escala.
Per una economia diversificada
i per tot l'any.
Per garantir el benestar de les persones
més vulnerables.
Per una gestió directa
dels serveis municipals.
Polítiques de protecció del medi ambient.
Per una formació de persones competents
i una societat millor.
Polítiques perquè tothom tingui accés a l'habitatge.
Polítiques d'acceso a la vivienda para hombres y mujeres.
Promourem polítiques de lideratge del segle XXI. Àmbits com l'educació, la formació, l'estat del benestar o l'economia seran les nostres prioritats. Volem afrontar els reptes del segle XXI com les oportunitats de millora per l'escala. En Comú treballem per l'escala del futur. Vota En Comú l'escala.
Fem l'escala, eix vertebrador de l'Alt i el Baix Empordà. Fem l'escala, passeig marítim i centre comercial dels pobles propers. Fem l'escala de la natura, la pesca i els animals. Fem l'escala on viure i treballar millor.
Fem l'escala escoltant les veïnes i veïns. Fem l'escala de la gent gran, dels joves, dels treballadors, dels pensionistes, dels de tota la vida i dels que acaben d'arribar. Fem l'escala de les persones.
Fem l'escala viva, dinàmica i projectada al món. Fem l'escala de les entitats, de la cultura i del patrimoni. Fem l'escala autèntica, orgullosa dels seus orígens i de la seva gent.
Fem l'escala de punta a punta, des de cada barri, des de cada racó, des de cada centímetre. Fem l'escala referent en turisme i comerç. Fem l'escala marca de qualitat. Marca l'escala.
Fem l'escala feminista, sostenible, participativa i transparent. Fem l'escala accessible, democràtica, pròspera i republicana. Fem l'escala del futur. Només tu pots posar la llavor del canvi. Vota Esquerra Republicana. Fes l'escala. On the road to the sadness, feeling empty again. On the road to sorrow. Ràdio L'Escala. La xarxa.